Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 127. Pogacar, Kopecky i també el Sergio Garrote. Són alguns dels grans noms d'un mundial, el de Zúric, que sense cap mena de dubte passarà a la història pel títol de Tadej Pogacar, que té allò tan dolent que fa la resta més petits. I mira que té mèrit el que han aconseguit tots els altres. El segon de Kopecky segurament és la ciclista a qui millor li queda per manera de comportar-se, per actitud, per voler guanyar, per perfil d'aquestes proves, a qui millor li queda, com deia, l'Arcobaleno, l'Arcancial, el mallot de campiona del món. O també el del Sergio Garrote, que en té un munt de medalles, de títols, de mallots, però li faltava el que acaba d'aconseguir a Zúric. Avui parlarem amb ell, parlarem amb el Sergio. Com us deia, Tadej Pogacar, què podem dir d'ell? Em podria aturar amb les seves estadístiques, que si ell sol ha aconseguit més punts en una sola temporada o en dues temporades que no sé quants equips del World Tour. Llegia fins i tot que aquests dos últims anys, el 2023 i el 2024, els punts que ha sumat Tadej Pogacar, ell sol, els punts que ha sumat durant aquestes dues temporades, els situaria per sobre d'alguns equips, de manera que Pogacar tot sol ja s'hauria assegurat la presència o la plaça com a equip a la següent temporada de la categoria World Tour, per sobre de d'altres equips. És a dir, si Pogacar ell sol fos un equip, seria millor que d'altres equips sumant més punts i podent ocupar ja una plaça World Tour. O podem entretenir-nos comparant a Pogacar amb Eddy Merckx, amb les temporades la 71, la 72, la 74. És que Merckx ho guanyava pràcticament tot i ho monopolitzava pràcticament tot, també tots els rècords. Però ja hem llegit a l'equip que Eddy Merckx diu que Pogacar doncs potser sí que està per sobre d'ell. Bé, és complicat comparar èpoques. En qualsevol cas, si ens mirem estrictament els números, veiem que Pogacar és el tercer ciclista en aconseguir la triple corona, Giro, Tour i Mundial, en una equació en què no hi és la Vuelta. Tadej Pogacar, que passa a la història. Atenció, perquè encara queda Il Lombardia, encara queda un monument per tancar aquesta temporada. Ha estat un mundial amb majúscules, un mundial de gran qualitat per la categoria de les proves, per com ha estat organitzat, i d'això també en parlarem avui, i per la presència dels catalans, amb la Mireia Benito, la Paula Blasi, que han doblat a la crono i a la ruta, el David de la Cruz a la crono, l'Adrià Periques, el Marc Safra, que van patir de valent amb la pluja, el Roger Adrià. Quin mundial, Roger, quin mundial, quin final de temporada. Avui el Fletcher ens desvetllarà alguna reflexió, algunes dades interessants del Roger Adrià que li ha explicat algú que el coneix molt bé. I com us deia, el Sergio Garrote, que ja té el mallot que li faltava, és campió del món en ruta. Tot això en una setmana en què, atenció, també hi ha hagut europeus de trial i l'Eloi Palau ha aconseguit el títol, és a dir, campió d'Europa l'Eloi Palau en 20 polzades, el títol pel ciclista català en trial. I ens hem d'aturar un moment abans del resum sonor per recordar la figura. Tenim l'obligació de recordar la figura de la Muriel Forrer, aquesta ciclista suïssa, 18 anys, aquesta jove ciclista suïssa que va patir una caiguda molt greu a la cursa júnior. I veurem, perquè ella va morir l'endemà, i veurem, com deia, com s'acaba la qüestió de la responsabilitat. Si és cert que va estar una hora estirada sense rebre atenció mèdica, si això va acabar resultant definitiu, és important que es busquin responsabilitats i que s'assumeixin aquestes responsabilitats. Per tant, és convenient que s'arribi fins al final en aquesta qüestió perquè no es repeteixi. Muriel Forrer, la ciclista suïssa que va morir en aquest Mundial de Ciclisme. Va, nosaltres de seguida ens hi posem. Abans, però, com deia, resum sonor especial mundial. Avui dividit en tres blocs. És un resum sonor especial més llarg del que és habitual. Trobareu tres blocs. Primer, la narració amb el més destacat dels joves, amb el júnior masculí i femení i el sub-23 masculí. Primer, els joves. Segon bloc, la cursa femenina, amb comparativa de narracions de diferents països amb el títol de Lotte Kopecky. I tercer bloc, amb el masculí elit, amb la victòria de Tadej Pogačar. Esteu a punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Philipsen è la nona vittoria stagionale, la più importante e la più preziosa. Genova in festa, la Liguria in festa. Tutta l'Italia in festa, abbiamo aspettato questo momento per 17 anni, dal momento di Dieghito Ulissi. Finalmente l'Italia, Lorenzo, Mark Finn, arriva in gloria, il nuovo campione del mondo. Zurigo, inchinati.
Blinks first and opens up the sprint. Ostis through the center. Cat Ferguson goes down the right-hand side of the road, clattering over through the center. Cat Ferguson does the double for Great Britain. Cat Ferguson takes the time trial, she takes the road title, Ostis and Kladanova. What a championship title fight.
Amago. Como que lo estará viendo Peter Sagan. Arranca.
Uy, le ha sorprendido.
Ya le coge, se va, le ha soltado de rueda el alemán, pero que no se confíe. Ya, lo va a hacer. Oro para el alemán. Espectacular, el inmenso de 1,95, desconocido en el mundillo del ciclismo, hasta que este año le cogió el líder de su 23 en su primera temporada, porque es la primera temporada de ese equipo. Tercero va a ser Segaer, curiosísimo lo de Segaer.
Darà volata in un gruppetto forse più numeroso di quello che ci potevamo aspettare, con delle protagoniste a sorpresa. Decide di partire Longo. Adesso Longo Borghini. È partita però anche Kopecky. Longo Borghini è testa a testa. Ancora Longo Borghini
nel sprint. No hay tiempo de miramientos y va a ser la italiana Elisa Longo la que inicia la volata. Allá va por el centro de la carretera, sabedora de que tiene que hacer un sprint largo. Sigue remontando Lotte Kopecky por el centro. Vamos a ver el mano a mano con Chloe Dyker también.
Starts to make the move here. Damey Vollering on the front. Kopecky, the power from Kopecky. It's Kopecky Vollering, Longo Borghini, Kopecky through the center. Dyker closing, but Lotte Kopecky is going to
Lotte Kopecky en tête. Lotte Kopecky devant. Demi Vollering est battu et Lotte Kopecky reste championne du monde. La médaille d'argent, elle est pour Chloe Dyker, et le bronze, je pense, pour Elisa Longo Borghini. La cinquième place pour Demi Vollering. Ouh, les oranges étaient mécaniques, mais grippées aujourd'hui. Des oranges pressées, mais la Belgique qui s'impose et qui conserve son titre. Lotte Kopecky reste championne du monde.
Et Poggi, est-ce qu'il n'est pas en train de contrer là?
Attaque de
voilà,
Poggi.
Voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il est isolé, bien Poggi. Va mettre le beans.
Eh ouais, on l'a dit, Domen Nova qui était peut-être à
100 km de l'arrivée, le mouvement de Tadej Pogačar.
Ah bah alors là.
Alors Jackie, tu disais quoi déjà ce matin?
Pas c'est trop
avant
tôt.
Le dernier tour.
Est-ce qu'il voulait le faire à ce moment-là? Ou est-ce qu'on l'a fait rouler derrière?
Attacking from 100 km from the finish. And no wonder he's emotional. No wonder he's believed. Because he had to believe. It's Pog's world in professional cycling at the moment. And these are Pog's worlds. Tadej Pogačar and the rainbow jersey. The perfect fit.
Pogačar es proclama campió del món, a punt de plorar. Mans a la cara, braços en alt, tapant-se els ulls. Mallot verd de la selecció d'Eslovènia, Tadej Pogačar, triple corona. Quin 2024 va començar amb victòria a l'Estrade Bianche. Va guanyar la Volta a Catalunya amb 4 etapes, va guanyar la Lieja, un monument. Va guanyar el Giro d'Itàlia amb 6 etapes, va guanyar el Tour de França amb 6 etapes. Va guanyar fa pocs dies el Gran Premi de Montreal i ara guanya el Mundial. Canibalística la temporada de Tadej Pogačar a l'alçada de les millors temporades d'Eddy Merckx. Que bé que t'ha de quedar l'Arc en Ciel, que bé que t'ha de quedar l'Arcobaleno, que bé que t'ha de quedar el mallot irisat, el mallot de campió del món. Tadej Pogačar, nou campió del món, temporada històrica de l'eslovè, segona posició.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, ho hem sentit, eh? Ja ho sabíeu, campió júnior masculí l'italià Lorenzo Fin en una cursa duríssima per la pluja en què va ser constantment anaven caient desgastats diferents ciclistes en què no valia cap mena de tàctica, anaven arribant un a un com podien els ciclistes Lorenzo Fin que es van portar aquest títol. El júnior femení, victòria doblet de la britànica Kat Ferguson, que ja havia guanyat la crono i que aquí s'emporta la ruta per davant de la navarresa Paula Ostiz. Totes dues, Kat Ferguson i Paula Ostiz, nous fitxatges, per cert, del Movistar. I el sub-23 masculí, amb victòria de l'alemany Behrens, l'altíssim ciclista alemany per davant de l'eslovac Martin Zverschek, en aquesta prova sub-23 masculí. El sub-23 femení, ja sabeu que està integrat en la prova elite, amb victòria de Puk Peeters. A l'absolut, ja ho hem dit, victòries de Lotte Kopecky i de Tadej Pogacar, en una setmana en què voldria destacar dues notícies més. El Jan Castellón, el ciclista lleidatà, que puja la temporada que ve, passa del filial del Caja Rural, la temporada que ve el primer equip, el Caja Rural professional, un nou ciclista català a la categoria professional, el Jan Castellón del Picat, a Lleida. I aquesta setmana hem conegut també que el 2025 tindrem Milà San Remo femenina. Veurem com s'acaba traduint això, si adquireix un estatus prou important com per poder-se comparar d'alguna manera a la San Remo masculina, que ja sabeu que és un dels monuments ciclistes. La Milà San Remo femenina a partir del 2025 sota l'organització d'RCS, que ha entrat fort al calendari femení amb el Giro i ara organitzant aquesta Milà San Remo. Va, analitzem el Mundial. Entrem al territori fletxa.
Ràdio Volta, entrem al territori fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, Isaac. Bueno, un dia després d'un mundial que ha passat a la història, eh? Jo crec... bueno, els mundials de Zurich han estat impressionants, però l'última prova, la prova en elits, jo crec que es recordarà molts anys, eh? Sí. Per moltes dades, però sobretot per com es va disputar, va ser d'aquells mundials històrics.
Clar, és que tens raó amb el que dius. Mira, jo anava pensant a veure com podríem, què et podria preguntar, però és que m'he quedat sense paraules. Hi ha tantes xifres, tantes dades, tants números històrics amb el que ha fet Pogacar, però a més la manera de guanyar, que és que clar, és que et diria, explica el que vulguis, perquè jo ja no sé què més dir, què més preguntar d'aquest ciclista.
No, és que va sorprendre tothom, inclús ell mateix. Va haver-hi sí, fixa't, inclús Televisió Espanyola es va menjar el seu atac, o sigui...
És veritat.
No es va veure, va atacar tant d'hora que la programació estava per una altra cosa, o sigui, és que ningú s'esperava això, no? Es va sortir del guió molt, i no ho sé, en part poder provocat per la situació que, per cert, va iniciar pel Castrillo, per Pablo Castrillo, que capgira una mica la cursa, que accelera, que vol treure aquest domini que portava la cursa com anava a Eslovènia, no? Sí. I això provoca un atac contra ja el Pavel Sivakov i el Jay Vine i la gent bona. I clar, jo crec que aquesta situació és la que fa que el Pogacar ataqui, però és que ell mateix, vull dir, això no estava de cap manera plantejat. Inclús se li fa llar que l'ataca amb ell, al final se li va veure demanant menjar i tot. Bueno, és que la cursa va estar molt maca, eh? Tant per la part que li tocava el Pogacar com per les medalles que quedaven al darrere. És que va ser un mundial, repeteixo, d'aquells que mira, quan no tinguis res d'hivern a fer, ara quan s'acabi la temporada, poder algun dia es recomana tornar a veure això, perquè és una prova fantàstica. Sí, sí.
Sí, clar, és que Pogacar va estar immens. De fet, ell no ho havia anunciat públicament, crec, però tothom ho sabia, que atacaria de lluny. El que dius tu, no havia d'atacar de tan lluny, però la situació de curs era la que era. No sé si com a únic, però és dir que en aquell moment Van Der Poel i Evenepoel havien d'haver sortit a roda, però és que, esclar, és que quedava tant.
No, és que tampoc van poder, perquè no estaven col·locats per sortir clar a roda del Pogacar. Per això dic, va sorprendre a tothom, i inclús a les produccions de televisió, eh? O sigui, això ja és... Sí. És que, clar, no estava esperat, llavors... Jo crec que ni Van Der Poel ni Remco van sortir perquè no estaven controlats. això és un error entre cometes, perquè dius, bueno, és que has d'estar a roda d'aquest home tot el dia, si no estàs a roda, l'has de tenir present. Però és que, clar, sent de meta, és dir, és que no. O sigui, un petit moment, una petita estona de relax, no? I, bueno, coses que passen, però és que ell podia, el Pogacar, va veure això i va improvisar molt i va dir, mira, taco ara. I, bueno, és que no s'ho va pensar. Però, repeteixo, per darrere també la cursa va ser fantàstica. Sobretot jo, m'agrada destacar, i de l'equip espanyol crec que ho van fer molt bé, no es va reflectir en els resultats tant, però tant l'Enric Mas com el Roger Adrià, i jo afegiria també el Pablo Castrillo, van ser molt protagonistes a la prova. El Pablo Castrillo va fer molts moviments importants a la cursa, però ell no va ser present, o sigui, va estar una miqueta d'estems, o sigui, li agafava tot una miqueta... O sigui, el que passava a la cursa era conseqüència del que ell havia iniciat, però després ell no entrava, no?
D'acord.
I, bueno, jo crec que era un tema de... És més experiència, no? Però clar, sí que va tenir un paper rellevant al aquell Mundial. I després el Roger Adrià, que per mi és, bueno, és fantàstic la temporada que ha fet al final de temporada. Molta gent diu, oh, com està acabant la temporada? Però és que no podem... oblidar que va fer una actuació a la Fletxa Valona fantàstica, va fer cinquè, si no recordo malament, cinquè, o entre els dos primers, segur. I després, el Gran Premi a Frankfurt va fer cinquè, però el Fletxa Valona va estar al capdavant, també. I després, una volta a Espanya fantàstica, i guanyant el Gran Premi a Valònia fa poc, i aquesta actuació al Mundial que va acabar 11è, però en aquella lluita per les medalles i tenia la capacitat també d'aquella arrencada. És un corredor que molta gent diu que el ciclisme avui dia afavoreix el seu estil de com a ciclista, no? És un corredor que puja molt bé i és potent.
Sí, i a més, potser no seria la seva principal virtut aquestes curses de tant quilometratge, però esclar, en aquest Mundial ha demostrat que també amb proves molt llargues també pot arribar al final.
Bueno, és que està creixent i com a corredor està madurant i al final... Això, aquest tipus de moderació es veu també en dies ja llargs, no? I també, mira, el Gran Premi de Valònia va ser voltant els 200 quilòmetres. Frankfurt també, Fletxa Valona, estem parlant de curses que ell està al capdavant, que ja superen els 200 quilòmetres, per poc. Però per l'edat que té, sí que més o menys tu pots esperar, més o menys, eh? Però a mi em va sorprendre. O sigui, em va sorprendre tant l'atac del Pogacar com l'actuació del Roger Adrià, perquè... Evidentment, el que tu dius és una prova molt llarga, un Mundial duríssim, i vale que vingui de la Volta a Espanya, que està en un estat de forma fenomenal, uah, però és que allà hi havia els millors corredors del món, eh?
Sí.
I és que no pots dir res. O sigui, vale, hi ha gent que poder no hi era, però és que el Roger sí, tenia un nivell altíssim, altíssim. És molt difícil fer el que va fer ell. Molt, molt difícil. I a mi, ostres, clar, el veia corrent i dius, ostres, que aquest nano... pas a pas i espera't, perquè amb els anys que venen aquí hi ha un corredor molt, molt, molt impressionant. I a més ho dic perquè fa poc vaig coincidir amb un event d'Specialized amb el seu director, amb el Patxi Vila, i no li vaig demanar precisament per al Roger Adrià, jo li vaig demanar per un altre corredor i ell em va dir, bueno, aquell corredor poder, el ciclisme és un corredor de massa fons per com està el ciclisme, i mira que tu ara has parlat de la paraula fons, no?
Sí.
Del Mundial. I diu, el ciclisme està més avui dia fet per corredors com el Roger Adrià. I amb això es referia a corredors amb aquella punta de potència en pujada i tal. O sigui, has de pujar bé, has de ser potent a la vegada, no? No ràpid, perquè el Roger Adrià és ràpid, però en arribades en pujada. Llavors, clar, o sigui, jo crec que si el Patxi Vila diu això és que hi ha moltes esperances en aquest carrodeu que és el primer any que està amb el Red Bull Bora, o sigui, primer any que competeix a un nivell tan elevat, també, i ha fet una progressió fantàstica.
Amb ell, mirar a recordar que vam parlar quan va fitxar per Bora, llavors, encara no era Red Bull, que ell sí que s'imaginava com un corredor de proves d'una setmana i, sobretot, clàssiques d'un dia de l'estil de les Ardenes, eh? Abans deies, mira, aquest any a l'Amstel 14è, la Fletxa Valona 26è, a la Lieja el 82, a Frankfurt va fer el 5è. Jo estava pensant que a la Volta ell no hi va ser, I jo crec que ell tenia moltes ganes de ser a la Volta, a la prova de casa, amb un equip nou. No hi va ser, però en canvi com és a dir, com ha seguit amb bona cara i amb bona actitud el calendari que li ha proposat el seu equip, i la demostració és aquest final de temporada en què, com dius, realment ha estat excepcional. I això et volia dir també. I per xarxes, seguint perfils seriosos, de l'entorn del ciclisme alemany, de l'entorn de l'equip Red Bull Bora, assenyalen el Roger com la gran sensació de l'any per rendiment a l'equip Bora.
Ah, fixa't. És que ha estat molt important. O sigui, és un corredor que ha estat molt sòlid a dins de l'equip al llarg de l'any, perquè, vale, ara hem parlat de resultats. Mira que jo et pensava que havia fet un top 10 a una d'aquestes classes de primavera. No ho va fer, però és que va estar al seu abast. O sigui, amb això és el que em quedo jo, no? Que tenia molt a la mà estar allà al capdavant. Ha tingut al llarg de la temporada un rendiment molt sòlid i és que ha anat creixent. Ha estat clau a la victòria del Primoz Roglic a la Vuelta a Espanya, perquè que el Red Bull Bora a la Vuelta va portar gent molt bona, d'altra que venia més o menys així, no? O que no sabies com estaria, com el Dani Felipe Martínez, com el Vlasov, Lipovic, o sigui, gent que va ser important, però clar, potser gent que va fallar una mica, no? Amb el nivell que s'esperava d'ell. I això potser és el Dani Felipe Martínez, que va fer segon al Giro, després, bueno, va estar allà, va treballar, però no va tenir el nivell. Va ser més clau el Roger Adrià, no? Llavors, clar, un nano que porta tot l'any, que acaba així la temporada, clar, m'ho crec que estiguin molt contents. O sigui, és un... A part, jo crec que està aprenent molt bé i té perfil baix, en aquest sentit. Mm-hmm. O sigui, tampoc es parla gaire d'ell. O sigui, no s'espera gaire d'ell, no? O sigui, als mitjans, però sorprèn a la gent, i el que tu dius és molt important, perquè això agafa molta força i quan comences a la màxima categoria, per si dir que ell era professional, però bueno, és el World Tour ara.
Yeah.
És que el nivell de les curses, de totes les que ha participat, ha estat més alt en general. Llavors, clar, ostres, jo m'espero molt d'ell de cara a l'any vinent.
Totalment, totalment. Doncs això és aquest Mundial. Abans d'acabar, i tornant a Pogacar, tu dius que per ser un dels grans has de guanyar el Tour, un monument i el Mundial. Ell aquesta temporada ha guanyat Giro, Tour, un monument, el Mundial. Encara li queda Llombardia, que segurament serà el gran favorit. El seu palmarès de les grans proves li queda Vuelta, Paris-Roubaix i Milà-San Remo. Complicades, algunes?
Paris-Roubaix, sobretot.
Yeah.
Jo, la més complicada. I poder San Remo, però... Mira, si un Nibali ha guanyat San Remo, hem d'entendre que en Pogacar també. Sí, però una Roubaix... Fixa't que el Nibali, va guanyar l'etapa de Roubaix fa uns anys. Bueno, va decidir el Tour, quan ell va guanyar el Tour.
Fa 10 anys, el 2014.
Exacte, que tenia trams amb llambordes i tal. Però clar, prova d'un dia en si és una altra història. Jo sí que el veig en capacitat per fer-ho. El que passa, clar, que ell s'arrisca, corrent a la Paris-Roubaix, arrisca molt, ¿vale? Perquè bueno, pots hipotecar la temporada. Llavors, jo crec que anirà pas a pas i per què no? O sigui, ho té a les seves cames. Encara té, mira, 26 anys, fixa't si té anys, té 2 anys, té 10 anys si vol anar a la Roubaix, o sigui... Poder totes les decisions que vaig fer a la Roubaix les tinc encara per intentar veure si guany. O sigui, té molt de temps.
Bé, veurem. Ens ho hem passat bé. Encara queda una mica de temporada, aquestes clàssiques italianes de final de temporada, que les anirem seguint i les anirem comentant aquí. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Igualment, Isaac. Fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I no ens movem del territori mundial, no ens movem d'aquest mallot tan bonic, aquest mallot preciós, el més especial del món del ciclisme, aquest mallot blanc, amb l'arc de Sant Martí, en forma horitzontal, ratlles horitzontals, el mallot irisat, l'arc en ciel, l'arc covaleno, mallot que a partir d'ara ja també lluirà el Sergio Garrote. Sergio, què tal, com estàs?
Hola Isaac, doncs molt content, la veritat, estic emocionat, estic intentant assolir tot el que hem aconseguit i la veritat que amb la rebuda que he tingut aquí a Barcelona després del Mundial i dels Jocs Olímpics ha sigut la veritat increïble i bueno, intentant assolir mentalment el que hem aconseguit perquè bueno, encara no m'ho crec.
Estava pensant que tu i jo ens hauríem de veure més sovint, perquè em sembla que l'última vegada fa un mes i mig, aproximadament, i en un mes i mig has guanyat un or olímpic, una plata olímpica, un bronze mundial, una plata mundial i un or mundial. Hòstia, això és impressionant.
Sí, sí, la veritat és que, a veure, és un palmarès increïble dins del que has dit tu mateix, no? És un mes i mig el que ha passat des de la darrera entrevista que vam tenir. Somiàvem, no? Al principi somiàvem en la primera prova, que era, i evidentment, la més important que teníem, que era els Jocs Olímpics de París. Ho vam aconseguir, però justament acabant els Jocs Olímpics de París, la convocatòria es feia oficial de la meva, del Mundial de Zurich, i bueno, ja no vaig tenir temps ni tan sols per saborejar una miqueta el que havia aconseguit a París, ja estava posat en el focus dins del Campionat del Món. Un campionat del món que ha sigut també increïble, on he aconseguit l'or a la ruta, que era un dels objectius i de les medalles que em faltaven d'aconseguir amb el centre dels podis.
Ara et preguntaré per aquest Mundial, ens centrarem més en aquest Mundial, que és l'últim que has viscut, però tornem a això, un mes i mig enrere, aquell dia que vam parlar, tu realment, sigues sincer, realment pensaves que al cap d'això, d'un mes i mig, tindries totes aquestes medalles penjades?
A veure, jo, la confiança en mi mateix em deia que això ho havíem d'aconseguir, ho havíem de fer. El que passa és que, clar, no corres sol. Tothom vol el mateix que vols tu, o sigui, quan competeixes en qualsevol de les modalitats, en qualsevol esport, tothom vol aconseguir l'or, el màxim honor dins del món de l'esport. Clar, si ho fessis sol seria molt senzill. Això tothom fa la seva planificació, la seva estratègia, i el que li surt millor és el que millor planificació i estratègia ha fet, o sigui, durant tot el seu entrenament. Jo intentava plasmar això i mentalment ho tenia capficat, però després ho havies de fer realitat. I després a vegades les coses no surten com tu vols. Per exemple, el dia de la ruta, va ser un dia molt complicat pel temps i les condicions meteorològiques que van posar amb molta dificultat i molt perillós el circuit. I això a mi em va restar perquè bueno, també el nivell tècnic em va faltar potser els discos a la bicicleta que m'haguessin ajudat una miqueta més a les frenades a la part tècnica. Però bueno, no tot es pot tenir i després d'un or i una plata jo no puc donar més que les gràcies al destí i a la caprici de la competició i bueno, estic la veritat realment content. Sí que és veritat que qualsevol medalla que no està dins de l'or al principi dius se m'ha escapat, no? O no volia l'or, no? O volia un doble or, no? A lo millor als Jocs Paralímpics o volia un doble or també al Campionat del Món, però bueno, estic molt content, Isaac, de veritat, ha sigut molt difícil, molt complicat i la veritat és que m'emporto el millor palmarès dins de la meva categoria i fent història dins del món del handbike a nivell olímpic i mundial.
Vaig pensar molt en aquesta confiança en tu mateix, en aquesta fortalesa mental que m'havies demostrat just abans de marxar cap a París, perquè la crono la vas guanyar, a més sempre dius que la crono és realment on et posa lloc perquè lluites contra tu mateix, però a la ruta, que vas començar liderant, però ja a l'Equador de la segona volta et va atrapar el Florian Joni, el francès, allà, ara tu explicaves què havia passat, que si els frens, que si les condicions del temps. Allà et vaig veure patir, et vaig veure fins i tot amb cara, ara m'ho explicaràs tu, d'haver acabat una mica, no sé si empipat, perquè se t'havia escapat aquella hora. En aquells moments com et senties?
Jo em sentia molt extenuat per l'esforç que havia fet, perquè sí que és veritat que si... A veure, ens vam restar una volta, això... Sí. A mi l'estratègia que jo tenia per aquesta ruta me la va trencar totalment. Després va fer molt de fred i la pluja va ser un condicionant moltíssim per molts corredors, no parlo tan sols per mi, sinó per molts corredors, perquè van sortir d'una prova en contrarellotge on feia calor, arribar a unes condicions on havia baixat la temperatura quasi bé 10 graus. i plovia moltíssim. Estava molt perillós, van haver-hi molts accidents durant les proves i el condicionant també tècnic, no? Sí que és veritat que estava una miqueta així dolgut perquè, clar, el meu darrer atac el tenia pensat en la darrera pujada i sí que li vaig retallar moltíssim i jo el vaig veure entrar. Són 20 segons el que sí. Em van separar i el vaig veure entrar i, ostres, em van quedar, ostres, què dius, a tocar, no? I sabia que ell s'ho havia deixat tot en aquell moment, però si això hagués donat per una volta més, que és el que hi havia planificat dins dels jocs, ostres, les coses haurien canviat moltíssim. Fins i tot penses que si no hagués plogut, de veritat, encara que haguessin sigut una volta menys, ell hagués patit moltíssim. O sigui, estic totalment convençut. Sí, sí, sí. Estaríem molt més propers dins de l'or. Però bueno, no passa res. Mira, després va passar i que després plovia també a Zurich i me'l vaig emportar. O sigui, també el circuit era més o menys com el que hi havia a París, però molt menys perillós. Això feia que, bueno, a la part tècnica jo no tenia pèrdua de temps, però sí que a París, a la part tècnica, vaig perdre molt de temps amb els frens. Sí que és veritat, ho reconec, perquè havia de frenar molt més que ell, perquè frenava en sabates normals d'alumini, o sigui que no, jo no tenia disc.
Sí, sí, sí. Bé, passes pàgina dels jocs, assaborien aquesta or i aquesta plata, arriba al Mundial amb un bronze per relleus i aquesta plata en crono.
Bronze al crono. Bronze. Sí, molt just, però bronze.
Sí, sí, i l'or en ruta, que és el que et faltava, no sé, de les tres proves, on vas patir més, quina has assaborit més, quina lectura en fas?
Mira, la lectura molt positiva perquè per relleus van demostrar que teníem equip per poder competir als Jocs Olímpics en relai. El tema és que les places donen pel que donen i el seleccionador Félix García Casas tenia les places limitades i va apostar per un team sprint dins de la pista que va portar una plata també, no? Però van demostrar al Mundial de Carretera que tenien equip per poder fer les coses molt bé, perquè van quedar molt, molt, molt justos els tres equips, tant França com Itàlia i Espanya. Després, a la prova de contrarrellotge, la veritat que jo vaig patir una miqueta pel circuit que era un circuit totalment pla. Aquí, jo havia patit moltíssim també amb el tir que havia fet amb els relleus i, bueno, això em va costar una miqueta de recuperar, però fins i tot vam portar el bronze, que, bueno, estava dins dels meus objectius, la medalla de la contrarrellotge, per l'objectiu que ha ficat el tenia la ruta, volia la ruta. Per primer cop, i era la darrera prova que faria de l'any, i el punt final, i la volia, i em vaig ficar totalment en cos i ànima per aquesta ruta. I sí, sí, va sortir les coses i bueno, ens van portar l'or, perquè, bueno, ja sí que portava els ors de contrarrellotge, m'havien posat l'etiqueta de gran de campió de contrarrellotge, però, bueno, jo volia la ruta també, m'havia preparat la ruta per París, no em van sortir bé les coses i ho volia demostrar a Zurich. I van sortir-ne, o sigui que molt content. El balanç és molt positiu, molt positiu.
És que ja ho tens tot, eh? Tens aquella fotografia amb els braços oberts penjat de medalles per tot arreu i ara...
Sí, haurem de repetir-la, però amb moltes més medalles.
Sí, perquè abans ho repassam, què et falta? L'or olímpic en ruta i la resta ho tens tot.
Sí, i la resta ho tinc tot, exacte. Oh. I mira, et diré a més que quan vam fer aquesta foto, sí, va ser pocs mesos després dels Jocs Olímpics. I jo encara no havia sigut mai campió olímpic, eh? O sigui, jo vaig ser campió del món. Jo vaig ser campió olímpic abans que campió del món. I fins al 2022 jo no vaig assaborejar el que era portar un arcoiris, una medalla d'or a un campionat del món. Després ja no m'ho he tret, perquè sí que venia amb continuïtat de revalidar la prova, fins aquest any que l'he canviat per la ruta, no? I dius, ostres, és increïble. Sí que aquesta foto la repetirem. Sí que n'hi hauria moltíssimes més medalles entre Copes del Món i fins i tot Campionats d'Europa, però no en donen braços per poder portar tantes medalles. Sí que és veritat que ara portem un palmarès de més de 90 medalles internacionals. O sigui que de competicions internacionals, això, a veure, està, és increïble.
És una barbaritat, Sergi, és una barbaritat.
Sí, la veritat és que sí. Després del meu company Ricardo Ten, sí que és veritat, com sempre diem el Ricardo i jo, ostres, som la veritat afortunats de poder haver aconseguit tot el que hem aconseguit i viure'l junts, pel fet de que dius, ostres, estem cobrint un cicle de ciclisme on tant Ricardo Ten com jo doncs, hem sigut molt afortunats de poder coincidir dins de les files de Félix García Casas.
Sí, sí. Un parell de preguntes abans d'acabar. La primera, el mallot, on el tens? Aquest mallot, el més bonic que hi ha al món del ciclisme, no el tens guardat ja?
Ara mateix el tinc penjat a la meva habitació i per veure'l tots els dies el guardi.
Para un moment, que guapo que ha de ser anar a dormir cada dia amb el mallot.
I veient l'arcoiris, sí. La veritat és que per creure-me'l, perquè dius, sí que és veritat que el campionat olímpic o ser campió olímpic no et dona aquesta... Bueno, pots portar una franja d'oral al coll, a la màniga, però l'arcoiris és una cosa molt especial. I també ho saps perquè dius, aquest ha sigut molt, molt, molt lluitat, perquè també el venia intentant aconseguir des de feia temps, i també sabent que és l'arcoiris que més llueix durant les proves, perquè la contrarellotge és molt ràpida. I te'l poses a la contrarellotge i el dia següent, quan és la prova de fons, doncs ja, doncs jo no el tenia, el tenia un altre, no? I ara sí, el lluiràs durant la prova de fons, que també és molt important, I no et diré i no et reconeixeré, o sigui, no et deixaré de reconèixer, que també me'n vaig alegrar moltíssim per l'italià, perquè, bueno, si havia de perdre, sí, per Luca, perquè si havia de perdre el meu arcoiris, que el guanyés Luca era una cosa increïble, perquè, bueno, he de reconèixer... el ciclista que és i l'atleta que és increïble.
Aquesta rivalitat esportiva que fa anys que teniu amb el Luca Mazzone, l'italià, amb el Florian Gianni, el francès, i tu, que pràcticament us ho emporteu tot. L'última pregunta té un caràcter potser una miqueta més social. A mi m'agrada molt el Mundial de Ciclisme en carretera, en què hi ha totes les modalitats, tant de ciclisme com de paraciclisme. Esteu tots allà i volia que m'expliquessis una mica, clar, no sé quins dies has estat allà, però com has viscut aquesta gran festa del ciclisme i destacant-te un nom, el de Tadej Pogacar, que no sé si has arribat a coincidir amb ell per allà, però en qualsevol cas, què t'ha semblat?
Doncs mira, jo et diré que ha sigut increïble el poder obrir un Mundial de Ciclisme en carretera amb una primera prova de paraciclisme, que va ser increïble, que el Team Relay, el dissabte per la tarda. El primer dia va ser... La primera prova que es va obrir al Mundial vam ser nosaltres, el Team Relay, que és una prova molt espectacular dins del circuit. Justament amb l'art de meta, o sigui, ho teníem tot al nostre abast. Un ambient increïble. Hem de dir que el que no passa a vegades al nostre país o el que no veiem al nostre país, ho veus al nord d'Europa o a altres països, com ha sigut ara mateix a Suïssa amb el Mundial de Zurich, on els organitzadors de la prova, del Campionat del Món, ja no estic dient de les proves de Campionat del Món de paraciclisme, sinó de tot el Campionat del Món en ruta, un d'ells ha sigut rival meu, que és Tobias van Hauser, que és una persona que va en cadira de rodes, és director de ciclisme i seleccionador de l'equip suís i, bueno, forma part del cos tècnic de l'equip de ciclisme, jo no et dic paraciclisme, de ciclisme suís, i això és la màxima inclusió a la societat dins del món de l'esport. Totes les proves han sigut retransmeses per canal d'Eurosport amb un desplegament increïble de medis i, bueno, li han donat moltíssima importància a la societat suïssa, o sigui, la població de Zurich, la ciutadania de Zurich s'ha volcat amb nosaltres en totes les proves, les ha gaudit fins i tot en moments en què les condicions meteorològiques eren molt dolentes i després de patir la mort d'una compatriota seva en la prova de júnior fèmines, no? Que ha sigut també un impacte increïble per la ciutat i pel món de ciclisme, no? Ens van quedar tots, que no sabíem per on sortir-ne. després de tot això, quan veus que el teu Mundial en ruta, que ha sigut magnífic, l'assoleix Tadej Pogacar en una de les millors temporades que ha tingut i que se'n poden recordar del món del ciclisme, doncs la veritat és que és increïble. Jo ho recordaré per tota la meva vida i després tot el que he viscut amb totes les categories de ciclisme, de fèmines, juniors, elite sub-23 i masculí i femení de la selecció espanyola, on podies compartir taula amb un Raúl García Pierna, amb Beloki, amb Peyo Bilbao, amb Mikel Landa, amb Paula Ortiz, o sigui, ho tenien tot, amb Avi García, o sigui, ho tenien tots els ciclistes, estaven tots junts i van poder tenir com unes convivències increïbles.
Que guapo tot. No he dit res perquè simplement estava escoltant a veure com m'explicaves això i jo ja em transportava cap allà per imaginar-me com seria aquest dia a dia i me n'alegro molt que hagi estat així, ho has explicat molt bé. No sé quan ens tornarem a veure, no sé si hi haurà tantes medalles entremig entre una xerrada i l'altra, però com sempre ha estat un plaer, Sergio.
Jo, Isaac, que saps que te'n dic en alta estima, ets un amic meu d'aquest recorregut del món del ciclisme. Et segueixo a tu com a periodista, un gran periodista del ciclisme, i bueno, sí que dir-te que espero que ens veiem ben aviat, més aviat que tard, en qualsevol event o el que sigui, per donar-nos també una forta abraçada i donar-te les gràcies pel que fas pel món del ciclisme.
Moltíssimes gràcies, Sergio, una abraçada.
Una abraçada ben forta. Adéu, Isaac.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Sun's coming out today, staying in, it's gonna find another way, yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, see the sun from here. Knows I've been away. And they'll say, hey, look at him, I'll never live that way, and that's okay, it's just a red chain.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.